és especial per l'entrenador, que és el català Xavier García Pimienta. Després de tota una vida al club com a jugador i entrenador del planter, avui visita per primera vegada Can Barça com a visitant.
Mira, de fet, ara que el tinc aquí el Martí Oliveres, Martí, t'agafo aquí el d'allò, eh? Però com que has dit que pot començar a venir pluges al vespre, al Camp Nou què?
És probable,
al Camp Nou,
sí?
A Montjuïc, perdó.
Sí. Durant aquest partit del Barça és probable que plogui a Barcelona, veus? Sobretot a la segona part. Es veu més clar... Esperem que també.
Lluvia de goles.
Esperem que sí. Del cielo també. No, de cara a la nit matinada és quan la pluja arriba amb més insistència a Barcelona i comarques del voltant. Per tant, potser l'hora del partit, allò, a l'arribar a Montjuïc, encara no, però quarts de 10, les 10 en endavant, amb molta probabilitat. Ho anirem seguint i ho anirem actualitzant.
I què més hem d'explicar de la primera divisió, Quim?
Avui es juguen Sevilla, Getafe a les 2, Almeria, Osasuna 1:45 i València, Mallorca 2:45. Ahir Cádiz 1, Granada 0, i el Girona jugarà demà al camp del Betis 1:45 i també demà Real Madrid Atlètic de Bilbao a les 9 de la nit al Bernabéu.
A segona divisió, l'Espanyol va empatar 0 al camp del Burgos i haurà d'estar tot el dia pendent i tota aquesta jornada pendent de la resta dels marcadors per saber si acaba la jornada o no en zona d'ascens directe a primera. Enviat especial de RAC1 al Plantío, Joan Camí, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol es va sumar a la llarga llista d'equips que no han estat capaços de guanyar el Burgos al seu estadi, al Plantío. Ja són 17 jornades imbatut aquesta temporada, gairebé tot el curs 23-24. I és que l'Espanyol va tenir força problemes per mantenir la porteria zero, però una altra gran actuació de Joan Garcia va salvar els blanquiblaus de la derrota. En atac, en canvi, van mostrar molts problemes per gestionar les situacions dels últims metres. Manolo González, filera al seu discurs, no estava gens content amb el punt.
Jo tinc decepció per no guanyar. Sí que, clar, és un camp molt difícil, és un rival molt, molt exigent, els números ho diuen, però... Hòstia, és que fent coses bé, traient la pilota darrere, ens plantem a camp contrari, arriscant, perquè el rival apreta bé arriscant, però després no podem tenir contres molt, molt clares, que acabin en contra rivals, que poden costar el partit.
Ara l'Espanyol haurà d'esperar la resta de resultats de la jornada per mantenir-se o no en zona d'ascens directe. La setmana que ve rebrà l'Albacete a Cornellà amb la necessitat de no deixar-se més punts a la classificació.
Gràcies, Joan. Pendents, evidentment, d'aquests partits, que els pericos hauran de mirar de prop per veure si acaben la jornada en zona d'ascens directe o no. Quins són?
Sí, són l'Eibar Aldenc d'aquesta tarda i el Racing de Ferrol Elx de demà. L'Eibar i l'Elx són els equips que amenacen la segona posició de l'Espanyol.
Més futbol. Ja tenim data i hora pel Barça-Chelsea d'anada de les semifinals de la Champions femenina.
Serà dissabte 20 d'abril a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc en horari via lliure, a 2:45 del migdia. Les entrades ja estan a la venda.
Era un horari que crec que no era el que estava planificat, però que el Barça havia demanat canviar i avançar en horari matinal perquè hi havia concerts i...
Sí, hi ha un concert de... Crec que és Daniel Moliner al Sant Jordi al vespre.
I per la no coincidència, doncs mira. I en plan internacional, hi havia un gran dubte, de fet fins i tot el nom va començar a sonar pel Barça quan es va saber que Xavi Hernández deixaria la banqueta, o anunciar que deixaria la banqueta, que era Xavi Alonso. Ahir havia de fer un anunci de que, quin seria el seu futur, l'entrenador del Bayer Leverkusen.
Es queda a Leverkusen. A part del Barça, li anaven al darrere grans noms del panorama europeu: Bayern de Munic, Manchester United i un llarg etcètera.
És que la temporada és excel·lent.
És l'entrenador de moda. Sí, sí. Té el Leverkusen líder de la Bundesliga amb 10 punts de marge. Aquesta tarda juguen a casa contra Hoffenheim a 3:45. I Xavi Alonso ha decidit que es queda com a mínim una temporada més. Per tant, per cert, avui a la Bundesliga també tenim un Bayern-Borussia Dortmund, partit sempre interessant, a 6:45.
En bàsquet, rècord a l'Euroliga. Atenció a l'animalada que s'ha viscut. L'ex blaugrana Nigel Hayes, a Davis, ha anotat 50 punts a l'Eurolliga. Sembla un gairebé d'aquells grans anotadors de la NBA.
Sí, sí, sí. No,
50
no es
veu punts.
Al bàsquet europeu,
però si hi ha molts partits que acaben a 80 o 70 sí, punts, sí. Com n'has de fer 50? 50 doncs, punts ha fet aquesta nit.
Ell n'ha fet 50 dels 103, gairebé la meitat, que ha anotat el seu equip, el Fenerbahçe, aquesta nit contra l'Alba de Berlín. És el primer jugador en signar 50 punts en un partit d'Eurolliga. El seu entrenador, que és el també clorana Sara Jasikevicius, ha fet broma després del partit, assenyalant que sí, però no ha fet ni una assistència. Evidentment, per fer 50 punts ho has de tirar absolutament.
Home,
tot.
Fins a la sabatilla s'ha tirat.
Però, en fi, elogis també de Jasikevicius. Més enllà del rècord de Hayes Davis, la victòria del Fenerbahçe manté l'equip turc a només una victòria de la quarta posició del Barça i, per tant, amenaçant el factor pista dels veuran als quarts de final d'aquesta Eurolliga quan falten només dues jornades per acabar la fase regular. També l'Olympiacos és a només un triomf de l'equip de Roger Grimau. Aquesta nit a la CB tenim un Unicaja Girona, 3:45.
I acabarem amb cita important d'hoquei herba.
Perquè el júnior de Sant Cugat jugarà aquesta tarda per segona vegada la història, semifinal de la Lliga Europea Femenina, és a 6:45 contra el Mannheimer alemany a Amstelfi, als Països Baixos, que és la ciutat que acull la final a 8.
Les 9:05, gràcies Quim, fins ara.
Fins ara.
De seguida, temps de tertúlia amb Carles Fernández, amb Sara González, amb Pau Canaleta i amb Viva Anguera. Amb aquesta pregunta que ens fèiem abans. A on plourà en les pròximes hores i dies, encara en cap de setmana gros de Setmana Santa? De seguida el Martí Oliveres ens ho explica.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar i et trobes temporalment a l'estranger, has d'estar inscrit com a no resident en el registre de matrícula consular i fer la sol·licitud de vot. Pots fer-ho a qualsevol consulat o ambaixada entre el 19 de març i el 13 d'abril. Un cop tramitats el registre i la sol·licitud de vot, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça que hagis indicat. Tens temps per enviar el teu vot per correu certificat fins al 8 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
El preu Lidl és el millor preu.
Emporta't 400 grams de filets de pollastre ara per 2,59. T'estalvies un 20%. I mig quilo de tomàquets cherry pera per 1,19. T'estalvies un 40%. Lidl, marca la diferència.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid, el que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
Uns premis on posem en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Principi que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb el seu impuls de l'aigua canvia el futur fent de les ciutats un millor lloc per viure.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrarem amb tu els premiats de la tercera edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 7 minuts.
El projecte el que diu és que protegirà que les corrents no se'ns emportin tota la sorra cap a Palamós. També s'haurà de fer una gran aportació de sorra, perquè és mig milió de metres cúbics de sorra.
No tenc cap informació oficial que la pugui, per tant, confirmar. No estem xerrant d'una qüestió, en cap cas, bèl·lica. I el que sí que volem i esperam és que totes aquestes accions siguin amb missions de pau.
Quan canviem l'hora, el dissabte, no hem de dormir una hora més pel matí. És important adaptar-se la setmana abans.
C'est une nomination historique à l'EPFL. Anna von Coubertin Moral serà la première femme à présider l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Soc l'Anna Pérez Pagès i de part de l'equip de l'Il·lusions Acústiques et vinc a portar un desig per als nostres oients. Ompliu-vos de calma, si podeu. Reserveu, si voleu, un racó tranquil del món. Per què no? Sempre va bé. Però no us adormiu sense son, això mai. Ni us jutgeu sense temps, ni estimeu amb desgana. I sobretot, no us quedeu immòbils. Seguiu fent camí i quedeu-vos amb nosaltres.
Les 9 i 8 minuts amb aquesta veu, parlant de les veus de l'actualitat, i aquesta, sens dubte, és una d'aquestes veus de l'actualitat. L'Anna Pérez Pagès, la companya periodista, amiga de molta gent, ahir es va poder comprovar al tenatori de Sancho de Ávila, on va ser un comiat impressionant el que es va viure ahir a la tarda. La periodista, la presentadora de molts anys de l'Àrtic de BTV, aquell sofà vermell a través del qual, en fi, va fer tota una feina per reconèixer el món cultural i per on hi passava tothom, espectacular. Però a banda, va teixir unes complicitats amb una pila de gent que ahir se sorprenien fins i tot mirant-se uns als altres. Una d'aquestes amigues era la Sara González. Què tal, Sara? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ahir vas anar-hi, també al tenatori, i va ser un acte... Bueno, deixem saludar la resta. Hola, Carles Fernández, bon dia.
Què tal, bon dia.
Hola, també Pau Canaleta, bon dia. Bon dia. A la distància, Ivan Guera, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara de seguida parlem de la resta de coses, però el sentir també la veu, com impacta, sentir la veu de l'Anna Pérez Pagès en aquests moments?
Moltíssim, perquè probablement la immensa majoria de nosaltres encara no hem assumit que ja no hi sigui, no? i crec que els seus amics i amigues íntimes han fet textos preciosos en els últims dies recordant-la, i jo en el meu cas doncs la vaig conèixer no en l'àmbit cultural on ella es movia com peix a l'aigua i on ha estat una professional excel·lent, sinó que ens vam conèixer en cercles feministes, no? on vaig tenir la sort de poder compartir converses delicioses, aquella conversa deliciosa que ella tenia, no només davant de la càmera, sinó fora de la càmera, i aquella capacitat de fer parlar la gent, però també d'escoltar, no? Molt important en aquesta professió que ella exhibia en el sofà vermell, també la tenia a la vida. Sempre, quan no t'ho esperaves, no? Rebies un missatge preguntant-te com estàs, com va, no? Era capaç de... Acabaven de convocar unes eleccions que encara, per exemple, els periodistes de política encara estaven païnt, i era capaç, no?, d'enviar-te un missatge per preguntar-te com estàs, sobretot no et deixis emportar per l'estrès, no? Perquè ella sempre transmetia molt el missatge de ens hem de cuidar. O sigui, es preocupava molt per la gent del seu entorn i preguntar-te en un món on cada vegada tendim a perdre aquesta petita pregunta, no?, que moltes vegades doncs ens uneixen la distància, el com estàs. Ella ho feia sempre, sempre, sempre.
Ahir m'haig quedat impactat a Sancho d'Àvila, la veritat, perquè crec que l'Ara Pérez Pagès és una d'aquestes figures, jo intentava dir les 8 del matí, que la meva percepció és que ahir hi havia una gran notícia, que és que una persona en un món de la comunicació que és tan ple d'egos i tan ple de punyalades, traperes i de gent que intenta pujar ràpidament i d'ànsies i de tot això, una figura com l'Ara Pérez Pagès, que potser en un àmbit de l'estrellitis nacional no formava part d'aquest Hall of Fame, per entendre'ns, però ahir va demostrar el que havia aconseguit, que és que una pila de gent que es miraven i deien ah, tu també, tu també. Total. Centenars de persones passen per allà, però no estem parlant d'amics i familiars només, sinó a l'àmbit cultural. O sigui, hi havia actors, actrius, hi havia escriptors, hi havia gent del món de la música, recordo, per dir uns quants, però Vicky Peña estava per allà, hi havia la Clara Peya, i una pila de gent que la coneixia molt personalment i que d'alguna manera havia deixat marca a la seva pròpia empremta. Ahir estaven destrossats completament, i a més va ser un acte increïble que havia planificat ella. Que això és una de les coses que jo crec que a la Riballa a mi em va impactar més, no és que ho ha decidit ella, gairebé com un programa de ràdio. Ella tenia el seu guió, la seva escaleta, els passos a seguir, un text meravellós que havia escrit ella fins a l'últim moment, que va llegir de manera espectacular l'Anna Guitart, que avui li escriu, per cert, un article preciós al diari Ara. El poble Maiol Roger, que es va assabentar poques hores abans que havia de tocar el piano en la sala de vetlles, i un vídeo final majestuós que crec que retrata bé el personatge de l'Anna Pérez Pagès, perquè eren el clàssic, diguem-ne, àlbum de fotografies històric amb una música de fons, i aquesta música de fons era aquesta. Us heu d'imaginar la capella de Sancho d'Àvila amb aquesta música, no? I amb unes... I en fi, una pila d'imatges d'aquest somriure radiant que tenia l'Anna Pérez Pagès, amb una frase final que deia això de la vida és millor si la ballem junts. Que és una frase... És que és deliciós, això. Perquè és una frase que està pintada a la paret de la discoteca que hi ha just davant de Sancho de Ávila. Hi ha una discoteca allà davant. I hi ha aquesta frase, la vida és millor si la ballem junts, no? Se'm posa la pell de gallina només de dir-ho. Però és tan brillant planificar això i que l'última fotografia sigui aquesta, amb aquesta música de fons, penses, ostres, fora de sèrie completament l'Anna Pérez Pagès. Tu la coneixes també, Pau?
Sí, jo vam col·laborar, bueno, la vaig coincidir amb ella a Catalunya Ràdio, que ella col·laborava en molts programes i tal, i bueno, jo destacaria una mica el que destaca tothom, no?, i que ara ha comentat la Sara, jo diria que era una bomba social, no?, en el sentit de que tenia una capacitat de relacionar-se i sobretot d'interessar-se i fer-te estar bé, no?, en qualsevol moment, encara que no la coneguessis o la coneguessis poc, doncs de seguida era capaç de teixir complicitat.
Teixir xarxa, sí, crec que en aquestes últimes hores ha estat brutal, no? Sí. És el que diu el Xavi.
No,
ahir
això,
a la vella era tu moment, també, tu també, i tu de què la coneixies, no? Sí, sí. I es van crear vincles també, fins i tot, allà.
I suposo que el fet aquest de que fos tan sorpresiu, no?, el fet de la seva mort i tal, doncs això encara ho ha accentuat molt més, no? De molta gent que segurament no sabia que ella hi tenia relació, però que no sabia... Més enllà del cercle més íntim, doncs, la seva situació, que encara va impactar més.
L'Álvaro Colomeu escriu a La Vanguardia que una de les coses més impressionants és que molta de la gent que hi havia allà no sabia que hi havia aquesta malaltia enmig, que estava malalta, i això vol dir, diu, clar, que hi hagués tanta gent que no la coneixia suficientment o al nivell com perquè li expliqui que té aquesta malaltia, però que sigui allà, vol dir que havia aconseguit que moltíssima gent se l'estimés sense tenir una vinculació d'aquestes de dia a dia, de trucada diària o setmanal, o de quedar cada dos per tres, sinó que, en fi, una pila de gent plorant-la per senzillament perquè, en fi, els havia marcat de veure vida, és una d'aquelles bones persones que corren pel món. En tot cas, des d'aquí també tot el carinyo a tota la família i a tots els amics més pròxims, i aquesta petició que s'han fet al Teatre Lliure, que em sembla una petició preciosa. Si es tira endavant, que és una butaca vermella dedicada a ella en un dels llocs que més estimat, que és anar a veure obres de teatre i estar espectacles culturals. Bé, un quart de deu del matí, deixeu-me fer una petita pausa i de seguida parlem de la resta de qüestions d'actualitat. Per tota aquella gent que està mirant el cel tot aquest cap de setmana per veure la Setmana Santa, a veure si tira cap a la dreta o cap a l'esquerra, de seguida el Martí Oliveres, va.
¿Sabías que Decathlon te compra tu material deportivo al momento? Esos palos de golf que ya no usas, ese kayak que está guardado todo el invierno o la elíptica que tienes cogiendo polvo. Tráelo a Decathlon. Te lo compramos en el acto y recibes una tarjeta por el importe para que sigas disfrutando del deporte. Decathlon. ¿Ready to play?
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Pamplona, 7 de juliol de 2016, 3 de la matinada. Una agressió que marca a tot un país. Arriba al Teatre Romea l'obra Jauria, la reconstrucció emocional del judici de la manada. Un text de Jordi Casanovas, dirigit per Miguel del Arco i interpretat per Ángela Cervantes, Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez. Jauria, des del 4 d'abril al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passen ara 2 minuts d'un quart de deu del matí. Estem acompanyats del Carles Fernández, de la Sara González, del Pau Canaleta i de l'Ivan Guerra. Després us preguntaré per una cosa que és increïble, de veritat, o sigui, darwinisme social ja. O sigui, que són aquests, els influencers aquests, que se li ha hagut de posar un cartell a l'estació de Sagrada Família perquè no posin el mòbil a les escales mecàniques per gravar. De veritat, o sigui, és una cosa...
He mirat, ara que ho has comentat, he mirat els vídeos.
I què? Sí. Oh, que són macos.
Són xulos, clar.
Promocionem-ho. No, escolta, ara en parlarem de seguida, però abans, Martí Oliveres, hi ha una pila de gent esperança a veure què és el que dius. Perquè, clar, Setmana Santa és una cosa sensible, ja sé que tots estem molt contents que plogui, però
Manteix,
la gent s'ho...
Manteix.
La gent s'ho ha d'estar a sobre. A veure, hi ha tres factors importants, i ara de seguida saludarem també la cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, que és la Montse Font, perquè hi ha tres coses importants. Una és la pluja, una altra és l'estat de la mar, que en les últimes hores no ha estat bo, i de fet s'han portat algunes platges també de la Costa Brava, que ho coneixes bé, Pau. Mires a la zona de Calonja, avui hi ha unes fotos al diari de Girona, que és que, bueno, hi ha el trànsit i mar. Sí, o sigui, no hi ha passeig marítim, no hi ha platja, no hi ha res. S'ho han portat tot. I la tercera és el vent, Martí. Llavors, anem per parts. Pluja. Ara mateix estic mirant per la finestra, és fantàstic tot. Està així tot arreu?
Sí,
ara
pràcticament.
Ara mateix no està plovent?
No, exacte, no plou a cap punt del país. Serà a partir del vespre i la nit quan arriben pluges més generals, fins i tot una mica intenses. A la tarda, a últimes hores de la tarda, ja es poden animar alguns ruixats a Ponent, al Pirineu, poca cosa, alguna gotellada a l'interior de l'Ebre, però el primer plat fort de pluges del cap de setmana arriba vespre-nit, sobretot a la nit, allò a partir de les 9-10 en endavant, arribaran pluges des del mar a tota la costa, tot Ponent, al sud, i durant la nit matinada es generalitza aquesta pluja. Atenció al voltant de l'hora de sopar fins a mitjanit, a la costa i al prelitoral, entre Tarragona i el Maresme, poden entrar algunes tempestes fortes i això podria coincidir amb el final del partit del Barça-Montjuïc. Per tant, precaució si aneu en aquesta zona, amb ben abrigats perquè farà fresqueta, amb vent, amb aquesta sensació de fredor marcada i amb aquesta pluja que pot afectar sobretot la segona part del partit del Barça. Després, demà al matí, tindrem una treva de pluges i a partir del migdia se'n tornem i serà l'episodi més general de més hores d'anar plovent sobre mullat i és quan podem recollir doncs, de 10 a 20, 30 litres per metre quadrat a moltes comarques, fins i tot més de 30 o 40 litres per metre quadrat interior de Girona, al voltant del Montseny, Pirineu, Prepirineu, en forma de neu, una nevada que es veu important per sobre dels 1.700-1.800 metres. Poden acumular-se de 20 a 40 o 50 centímetres de neu nova.
Per intensitat és semblant a l'anterior episodi que vam tenir...
De dilluns-dimarts,
que va ploure com de forma molt generalitzada i molt alegre, diguem-ne.
Sí,
no?
Sobretot la part de demà al migdia i la tarda és quan pot ploure amb més insistència anar fent, a veure aquesta nit, això, tenim l'ull posat a la possibilitat d'algunes tempestes que puguin descarregar en poca estona una mica més d'aigua, que puguin deixar fins i tot doncs, més de 10-15 litres per metre quadrat en poca estona. No es veu un escenari de tempestes molt fortes, però sí que tenim una petita convergència de vents, que és quan aquesta dinàmica dels vents en alçada doncs, propicien la formació de nuvolades en trams de la costa, i tenim humitat, es poden formar aquestes tempestes, per tant, precaució, haurem d'anar seguint, i com deies, després un ull al vent, que s'ha de reforçar de cara a demà, amb cops de 60-80 km per hora en moltes comarques properes a la costa, en zones de muntanya, i es reforça també el temporal de mar. S'intensifica l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per demà, sobretot migdia tarda, amb onades que trencaran amb força totes les platges i poden arribar als 3 o 4 metres d'altura.
Això és el Nelson?
És el Nelson, és una borrasca que tenim des de fa dies que va voltant per aquí la península Ibèrica i que ens va enviant fronts atlàntics, però ara sí que arriba un braç una mica més humit des del Mediterrani i que impactarà amb aquest vent del sud-sud-oest en moltes zones de muntanya, que per tant les exposades al sud, és a dir, el Prepirineu català, Montseny, Montserrat, tots aquests... orogràfics, aquests massissos orogràfics, el que fan és que s'acumuli més pluja en aquestes zones. Està plovent a la resta d'Espanya i aquest cap de setmana ens arriba una part més activa pel que fa pluja, però ja tenim el vent i la mala mar de fa dies i demà es complica. Dilluns de Pasqua millora la situació, però encara un ull al mar i també el vent que encara es deixarà sentir.
Diverses coses al damunt de la taula. Per tant, activitats que siguin exteriors, que aquests dies n'hi ha moltes perquè hi ha moltes processons i molts actes públics religiosos de tot tipus. Avui al vespre ja començarem a patir perquè les pluges poden generar problemes. A partir de demà al migdia hi haurà treva, però a partir de la tarda torna a ploure de forma important. I la qüestió del mar, molt important, perquè aquests dies de Setmana Santa, que la gent deia, ostres, fa una temperatura molt agradable, no seria els millors per anar a fer platja, per entendre'ns. Ja hem vist com estan, però a part d'això, hem tingut el cas de la mort lamentable que va haver-hi a Tarragona, dues persones mortes, un nano que es va llançar des de les roques, que no podia fer-ho en una zona on està prohibit, i un turista que el va intentar anar a salvar, no? Que és doble la tragèdia en aquest cas, però vull dir molt de compte amb el tema de del mar. No? De
sí, perquè
mar.
Tenim aquest mar de fons que sembla que no, però porta aquestes onades i a més també el tema de la pressió atmosfèrica, sempre expliquem que quan hi ha menys pressió atmosfèrica ens hem d'imaginar com quan nosaltres som a la dutxa i destapem, no?, a l'hora de la dutxa, aquesta no pressió que tenim, que és una borrasca amb baixes pressions, fa que el nivell del mar sigui més alt. Llavors, si partim d'alta pressió, notem una pressió atmosfèrica més marcada, això fa que les minves de gener i febrer doncs, tinguem el mar més baix, però ara, en situació de borrasca, partim d'una mar més alta i això fa que les onades puguin impactar amb més força el litoral.
A les 9:23, deixeu-me saludar aquesta hora la Montse Font, que és cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Senyora Font, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara que estàvem parlant del temporal de mar i el temporal de vent i el temporal de pluges, el que més us preocupa és el mar en aquests moments dels pròxims 48 hores?
Sí, ara segurament la que el Servei Meteorològic ens actualitzi l'avís d'onatge per demà, doncs molt probablement ja posarem una altra vegada l'alerta per aquest tema de l'onatge, donat que tornarà a impactar sobre la costa, que a més ja ha estat malmesa d'aquests últims dies, o sigui que tornarà a ser un impacte important sobre el territori que ja estava afectat.
I això us preocupa de cara que no puguin haver-hi també accidents, com ara comentàvem, com el que es va produir aquesta mateixa setmana a Barcelona, amb banyistes, per exemple?
Esperem que no. També és cert que, com explicaven ara en tema de meteorologia, si fa vent i també hi haurà pluja, ajuda a que la gent entengui que no s'ha d'anar a la platja. Aquests dies passats doncs, teníem l'onatge, les onades, com explicaven molt bé, no eren molt altes, però sí porten molta força. Per tant, impacten amb molta força sobre la costa i també generen corrents, que és una mica el que genera una situació més perillosa a l'hora del bany.
Quines són les zones més delicades, per entendre'ns, de la costa catalana i a partir de quines hores calculeu que la cosa es pot complicar més en el llarg del dia, especialment de demà?
Doncs, segons les previsions del Servei Meteorològic, començava ara avui mateix cap al vespre el que seria el nord, a la part de Cap de Creus, però demà i tot el que seria la matinada afecta tota la costa, exceptuant el Montsià. Per tant, des del sud fins al nord es veurà tota la costa afectada per aquest onatge. Tenint en compte que si el vent és del sud, doncs hi haurà algunes zones de la costa que no queden tan afrontades a aquest impacte, però la resta totes. Com deia, tornarem a veure com afecta aquelles zones que ja estan molt afectades per fa dos dies.
Això vol dir, per exemple, platges que ja pràcticament han desaparegut, com la de Calonge o Sant Antoni, que estem veient algunes imatges que pràcticament hi ha la carretera, el pas dels vehicles, i directament l'aigua ja, no? Això, en un entorn així, que ja està afectat, quines conseqüències pot tenir?
Doncs que cada vegada anirà més endins. Per tant, també...
Se'n pas de cotxes, ja, directament.
Sí, hauran de tallar carrers que quedin afectats per aquesta zona. Caldrà tenir molta prudència, sobretot els municipis, veure com anirà impactant. Hem tingut llevantades molt importants i jo crec que tenen ja clarament l'experiència de fins a on pot arribar el mar amb aquestes situacions.
Això és una cosa que ens hem d'anar acostumant, no, senyora Font?
Sí, desgraciadament el canvi climàtic ens comportarà això. Jo sempre dic que, clar, l'onatge aquest i aquestes llevantades ens afecten clarament a la costa, però també són les que ens ajuden a omplir els pantans, perquè són les que porten aigua generalitzada. O sigui que estem així també una mica... Caldrà demanar prudència demà. Demà serà un dia complicat, evitar la gent al màxim els desplaçaments que puguin, perquè com explicàvem, hi haurà també pluges, hi haurà tempestes fortes i aniran acompanyades de cops de vent, o sigui que no només a la costa i al litoral, sinó que tot el territori es pot veure afectat per una situació d'un temps que malauradament amb dies de vacances no ve gens de gust, però per omplir pantans creiem que és del tot necessari.
Clar, des d'aquest punt de vista, demà és un dia que no tothom, però hi ha una pila de gent que fa operació tornada, no? I que tornen per poder fer la mona a casa seva dilluns o amb algun familiar. Demà és un dia que pot haver-hi cotxes. Veurem si la concentració és més dilluns o no, però en tot cas és un dia de desplaçament important demà, si plou. Per tant, encara més precaució des d'aquest punt de vista al volant, no?
Molta precaució demà, sobretot a l'hora d'agafar el vehicle, i com dèiem també perquè hi haurà cops de vent important a tot el que seria el litoral, i per tant molta prudència a l'hora de la conducció.
Sobre el tema del vent, últimament hem tingut debats, perquè bueno, sempre hi ha les recomanacions habituals, no sé si estem en aquest escenari de cada demà per tota aquella gent que té algun tipus d'element en els balcons, no?, dels testos, tots aquests espais mòbils, no sé si demà estem parlant d'un escenari així com per vigilar què és el que tens al balcó per no provocar accidents, estaríem parlant d'això?
Encara no tenim les previsions del Servei Meteorològic de cara a demà, però evidentment aquestes tempestes que es produiran sí que van acompanyades de cops de vent. Sabem que les zones vulnerables, doncs això afecta directament, tant sigui perquè hi ha elements als balcons com pels elements que hi ha als terrats, antenes, teules, o sigui, diferents elements que puguin ser susceptibles amb un cop de vent de caure.
Està pensant també en els arbres, perquè últimament hem tingut també aquest debat, a Barcelona hi ha hagut alguns accidents vinculats a arbres que cauen en moments difícils, i això combinat amb la sequera que hem tingut, es deia també que, no només a la ciutat de Barcelona, a molts llocs hi ha arbres morts, o sigui, han mort alguns d'aquests arbres. Llavors, no sé si s'ha fet tota la feina que s'havia de fer per evitar que davant d'una situació de temporal en què bufa fort el vent combinat amb el fet de que hi hagin mort alguns d'aquests arbres, no pugui ser una mica un escenari més perillós en zones urbanes, em refereixo, eh?
Sí, sí, en zones urbanes i en zones forestals. Aquests dies, només que et passegessis una mica, veies també amb les zones forestals que hi havia molts arbres morts precisament per la sequera. Això, en combinació de la pluja que vulguis que no, que es troba a la terra i els cops de vent, doncs és un perill perquè aquests arbres cauran. Molta prudència, no només a les ciutats, com dèiem, i als municipis i als pobles, sinó també la gent que estigui fent rutes o que vulgui estar a la muntanya, doncs molt de compte, perquè aquests arbres poden caure.
Abans parlàvem de la proximitat al mar en situacions així. No sé si heu detectat amb el temps un perfil d'això que anomenen els influencers, que últimament estem veient que fan coses una mica estranyes. Ara de seguida li preguntaré per una de les notícies que m'han sorprès més de les últimes hores. Però no sé si han detectat això, que cada cop hi ha un risc més absurd de gent que senzillament el que vol és una gran foto al costat d'un esdeveniment meteorològic important. I això com s'hi pot lluitar contra això?
És difícil. Jo crec que ens fem un fart d'explicar-ho, i no només amb situacions meteorològiques. Ho veiem amb gent que, malauradament, fins i tot han perdut la vida per fer-se una foto davant d'un tren que s'acostava. O sigui, unes situacions que semblen del tot absurdes, posar en perill la vida per una fotografia que penses, ostres, no sé. Jo ara penso en el tema de la intel·ligència artificial i que pots obtenir i generar fotos, no sé per què, però sí, evidentment, com em preguntava, cada vegada se'n veu més i no sé com cal evitar això, eh?
No sé si heu vist el cas aquest increïble de l'Ajuntament de Barcelona o de TMB, que ha hagut de posar un cartell a l'estació de metro de Sagrada Família, perquè, és que clar, si ho expliques, sembla que faci riure, però és d'un absurd. S'ha posat de moda que l'estació concretament de metro de Sagrada Família, com que apareix la Sagrada Família de darrere quan puges per les escales mecàniques, hi ha influencers o turistes, o no sé exactament què, que deixen el mòbil a les escales mentre van pujant, i els hi grava perquè apareix al darrere la Sagrada Família. Ha hagut d'aparèixer a TMB, posar un cartellet dient que no feu això perquè pot provocar problemes de col·lapse i de seguretat, com és obvi, perquè les escales es pleguen. No sé si ho ha vist, això, senyora Font.
Ho he vist a les notícies, però ja et dic, fins i tot, és que hi ha gent que ha perdut la vida per temes d'aquests de fer una foto i penses, no, és que no s'entén gaire que ens exposem així per una foto o per tenir més seguidors, o no sé ben bé què és el que atrau tant, però em sorprèn, a mi personalment em sorprèn molt.
Acabo. 9:32 minuts, senyora Font, estem parlant amb la cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil. De cara al tema de la pluja que estàvem comentant ara, no sé si preveieu, si heu estat en contacte també amb les administracions locals, que s'hagin d'anul·lar o de modificar més processons de Setmana Santa. Moltes són dijous i divendres, però no sé si també avui, en alguns casos, ja sabeu que s'han hagut de cancel·lar algunes.
No ens informen. Ens informen totes les previsions que fan de cara a aquests dies de Setmana Santa. En canvi, si ho anul·len, donat que el fet d'anul·lar-ho, doncs ja s'elimina qualsevol perill o aglomeració, en principi no ens informen, eh?
D'acord. La Montse Font és la cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Moltíssimes gràcies, senyora Font.
Gràcies a vosaltres.
9:33 minuts. Bueno, si voleu fer algun comentari del tema del mòbil. Jo és que ara, el canalet està mirant vídeos últimament. És veritat que queda maco, eh?
Però queda molt maco.
S'ha de ser ruc, eh?
Sí,
per altra banda.
Sí,
però hi ha moltes coses que queden maques a la
però
vida.
Però saps què em sorprèn? No, és igual com la vista a Barcelona des del búnquer i tal, no? És a dir, com això abans no... És a dir, com esclata de cop, sí, i no s'ha fet abans, no? Sí, perquè realment he vist els vídeos i és impressionant, perquè clar, tu apareixes i et surt la Sagrada Família a fons.
Sí, sí.
Vull dir, que impacta. Ara, és cert que, òbviament, una escala mecànica porta un cert risc i, per tant, segurament tindrem escenes lamentables, perquè segur que doncs, no tothom és gaire hàbil i, per tant...
Bueno, és que, a veure, una cosa, jo no és part d'allò, però vull dir... Ficar la mà a prop d'una escala que es plega, que és de ferro, no sé quin vull dir, no veure-ho, que això és un, pot ser un problema. O sigui, no acabo d'entendre quin és el mecanisme mental que fa. Riu la Iva, eh?
Clar, és que abans quan t'escoltava deies...
Com ho expliquem?
Com ho afrontem, no? I pensava, bueno, hem de fer pedagogia. No, pedagogia, és aplicar el sentit comú.
És que no...
No, vull dir, a la vida ja hi ha prou desgràcies com per actuar amb irresponsabilitat per una foto, per uns likes, no? Que això ens porta a una altra reflexió, amb com hem convertit de vegades una part de les nostres vides en un aparador en què ens, d'alguna manera, necessitem com l'aprovació o els likes dels altres a costa de, justament, posar-nos en risc, no? I això, vaja, és molt difícil d'explicar, però a la vegada diu molt de la nostra societat, d'on som i quin és l'impacte de les xarxes socials que té a les nostres vides.
És que la pregunta és molt bona. Quina pedagogia hem de fer?
O sigui, no, és que he sentit comú. És que...
Jo és que fa molts anys que... Jo tinc vertigen, i aleshores ja estic patològicament inhabilitada per la febre d'Instagram.
Jo soc com tu.
Perquè clar, jo vaig pels puestos i veig a la gent que es va fent fotos impossibles que jo em poso malalta només de veure on són.
Sí.
I aleshores ja, la meva incomprensió per aquest fenomen ja ve de fa molts anys. I ara això del metro, doncs ja és com... Vinga, va, som-hi.
Carles, més que però coincideix una cosa, que és que a més hi deu bé gent que va treballar i que per tant està utilitzant les escales no? I clar, es troba amb aquest, vull dir que la convivència tampoc deu ser senzilla.
Què fem, Carles? Sense paraules, ha fet cara de què vols que et digui. O sigui, agafar-los pel ganyot i dir-los que estàs
clar,
fent ruc.
Però igual que el que puja amb xancles al Pedraforca, diguem que potser no cal que sigui turista.
No, és veritat. Doncs ja turista del Pedraforca.
Doncs ja està. Vull dir que n'hi ha de fora assenyats aquí i allà i a tot arreu. Mm. Llavors, ja està. Jo, com a mínim, quan els hi cobreixi l'assegurança.
Sí. Ah, bueno, ja està. Això també és un altre. No,
perquè, vaja, és una bestiesa.
El ja mòbil, almenys.
Ja està, és una bestiesa, però fora assenyats n'hi ha tot arreu. I no cal ni d'aquí ni d'allà ni que la foto sigui bonica o sigui més... Jo també, no sé, el que posa una GoPro amb una bicicleta a muntanya i fa l'impossible per tenir aquella imatge impossible, llavors està vella i es trenca per tot arreu, a mi també em sembla una cosa mica fora assenyada, però cadascú fa el que considera oportú amb el seu cos i els seus ossos, no? Llavors, doncs, bé, l'únic és que llavors no haguem de contribuir-hi la resta.
La pregunta que em sembla interessant és quina necessitat tens de fer allò i quina necessitat tens,
quina necessitat
no? Vital, de rebre
avui corre per la xarxa, no? El peine del viento, allà d'on estic, hi ha uns senyors que s'han fet fotos, han caigut a mar, els han hagut d'anar a buscar, quina necessitat hi ha? Doncs segurament cap.
Cap lliure. 9:37. Vols afegir alguna cosa més del tema del temps?
No, ja que hi som, recomanar això. Molta precaució amb el mar, amb
és
aquestes ja, 3-4... Quatre...
A vegades tinc la sensació que podem anar a dimissa.
És que l'altre dia en parlàvem amb l'Anna Ballonesta i que fem l'avís i que anem insistint i ens trobem amb aquests escenaris de gent que va a veure com trenquen les onades a sobre teu, pràcticament. I dius, el mar té molta, perdó, té mala llet,
té mala llet
quan va amb força aquestes situacions de 3-4 metres d'altura. Són molt perilloses. I després el tema de la neu al Pirineu, que encara s'està allargant aquesta temporada d'esquí, compta fora pistes perquè tenim risc de llaus i s'ha d'incrementar la nevada, complicant-se amb el vent, amb temperatures molt baixes. Hem de pensar que estem clarament per sota dels 0 graus a partir dels 2.200 metres a tot el Pirineu, per sobre d'aquests 2.000 metres, compta amb fer excursions aquest cap de setmana, tant avui com demà i dilluns, perquè tenim escenari de nuvolades, de ruixats que descarreguen en forma de neu i que poden produir doncs, el fenomen del torb, aquesta combinació de temperatura baixa, vent i la nevada, que pot ser important, sobretot al vessant sud, molt benvinguda, de cara a això, no?, a anar omplint embassaments a la llarga, però ara és un escenari delicat perquè hi ha molta gent al Pirineu i que pot complicar-se amb l'operació tornada de cara a demà.
Encara un apunt més sobre el tema del temps. Pau, tu que coneixes la zona, que és de Figueres i tota la pesca, també què s'ha de fer amb totes aquestes platges que van desapareixent? És que Calonja... Ara,
clar,
insisteixo, la imatge ara que ens avisava, és que ens podem trobar que demà l'aigua que ahir va arribar fins al límit de la carretera, del pas dels cotxes, arriba una miqueta més endintre, que ja hagis de tallar el carrer.
Clar, és que la natura en aquest sentit t'ho està dient molt clar, no? Segurament allà, en moltes zones no hi hauria d'haver platja. Què passa? Que òbviament són municipis turístics i que viuen d'això i que, per tant, bueno, ho veiem... cada any, no? Que es van reemplenant, es fan espigons, es reemplenen de sorra, etc, etc. Però bueno, jo crec que és cíclic, que difícilment hi haurà solució, i més si hi ha el canvi climàtic, cada vegada ho accentua més, doncs bueno, en algun joc s'haurà de prendre alguna decisió, no?
Sí, i n'hi ha que és que no hi podem anar a prendre el sol, però n'hi ha que no hi passarà el tren.
Sí, sí, Maresme.
Sí, que diguem, hi ha dificultats diverses.
És que portem molts anys
diferents,
parlant de com s'ha de redibuixar tot el litoral i tornar mig segle enrere per eliminar tots aquests dics de contenció, no?, que s'han construït amb els anys i que la natura hi passa per sobre i buscarà...
Per... Sí, però
clar, clar, però és al final redibuixar una línia de tren, és, clar, és que, reubicar... No, no, és complicadíssim.
Segurament és el més complicat,
sí, segurament,
perquè si mirem el mapa, on ha crescut Catalunya els darrers segles és el litoral.
Exacte.
I per tant és
exacte
on està més consolidat tot.
Sí,
no?
Sí. Clar. Vull dir que és molt difícil... I a la vegada, cada vegada més necessari, no? I sé que és molt difícil redibuixar una línia de tren, reubicar centenars, quan no dir milers, d'habitatges, però en algun moment s'haurà de fer. Perquè és que per molts dics de contenció que vagis posant, és que el mar se'ls menja i el canvi climàtic no anirà enrere, sinó que les dades ens estan dient que anirà a més, no? Que ja és inaturable. Aleshores, sí, en algun moment des de la responsabilitat política qui pertoqui s'hauran de prendre decisions que són molt difícils i que tenen un alt impacte social.
I coses que s'estan fent, com replantejar els passejos marítims. Hi haurà llocs que s'hauran de replantejar com els tenen fets i adaptar-los a la natura, no?
5 minuts i 3 quarts del matí. Gràcies, Martí. I qualsevol novetat, el tema Barça ja ho veurem,
Sí.
En mitja part...
Anem actualitzant, però pinta pluja.
Ha fet un gesto com dient, anem actualitzant, ara el molesti, ara?
Home, no.
5 minuts i 3 quarts de 10, ara tornem. Massa d'hora, ara, és massa d'hora.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Veus alcohol o prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada tres morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Creus que és possible veure una marea pujar en un port de muntanya? El dia 26 de maig pots formar part de la llegendària Marea Rosa. Torna a Mussara Salou amb tres recorreguts aptes per a qualsevol ciclista. Curt, mig i llarg. Tota la bellesa natural del territori i dels seus pobles carregats d'història. La Marea Rosa està preparada per conquerir un any més les comarques del Baix Camp i el Priorat. Comptem amb tu. Més informació i inscripcions a mussaracycling.com.
Amb la col·laboració de Heineken.
El teu jardí necessita un canvi? Ara ja saps que està prohibit regar. Mantenir una gespa verda i saludable és quasi impossible.
A New Garden són instal·ladors de gespa artificial reciclada, ecofriendly i d'alta qualitat. Gaudeix d'un jardí sempre verd i sostenible. Contacta ara a newgarden.com, newgarden.com o truca al 937 37 37 33.
New Garden, la gespa artificial reciclada que mereix la teva llar.
Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La d'uns premiats que han impulsat canvis i millores a la societat i la de Factor Energia, que aquest 2024 celebra 25 anys subministrant electricitat a empreses i llars com la teva. Factor Energia, l'energia dels Premis Drac.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3 minuts i 3 quarts de 10 del matí en una Setmana Santa que, com sol ser habitual també, hi ha un accent molt important per la qüestió de la seguretat. Hi ha advertències de tot tipus, Mossos d'Esquadra ja és habitual que reforcin el sistema amb nivell d'alerta 4 reforçada. Portem molts anys, Carles, ja no recordo quants portem ja en nivell 4.
Uf, afortunadament no ho recordem.
Sí, afortunadament no ho recordem, exacte. Nivell 4 reforçat, se'n diu. No es vincula el que va passar a Moscou, però al final tot estigui una miqueta situat.
Però l'avís posterior sí,
És que clar, exacte. També hi passen coses, com aquesta setmana quan va haver-hi el succés al Màgic de Badalona, hi ha una pila de corredisses, perquè òbviament en aquestes circumstàncies, quan tens determinats avisos a la població o notícies determinades, es genera un pànic de situacions que potser no serien tan així, que canvien molt la situació, i això encara ho pot complicar més, no? A mi m'ha interessat molt, no sé si ho heu pogut veure, que el diari ABC parla de com es financia el jihadisme i parlen de les criptomonedes, perquè el detingut sí. de dijous passat li van trobar criptomonedes i diu que ja és una forma de finançament, precisament perquè és més opac, etc, no? I la impressió que estem tornant en un escenari complex respecte a la lluita antiterrorista, no sé si esteu d'acord amb la impressió general que fa.
De nou torna a passar el mateix, és que, o sigui, la lluita contra algú que està disposat a morir sempre és molt, 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 molt complicada, i algú que considera que està fent el bé, quan està fent això, està fent el bé, doncs, clar, és molt complexa. Fins i tot algú que, diguem, hi ha un comunicat posterior quan treuen els suposats autors de la massacre, bé, que es van autoenregistrar i després van fer públiques les imatges, torturats a davant d'un suposat tribunal, tot això suposat perquè és obvi que...
Sí, a Rússia...
Però és igual, llavors el comunicat següent és si animem a fer atemptats a Europa, Estats Units i tal, perquè aquests, no? per gas, etc. Llavors, quan algú creu que està fent el bé i el primer que posa per davant és la seva vida, lluitar contra això, clar, és no s'hi està mai prou preparat, perquè aquí hi ha des d'una persona sola que amb un ganivet doncs fa el pànic, no? I mata un o mata tres o en fereix a dos, a algú molt més organitzat, com va ser l'11S, no? Que va ser el màxim d'organització, no? Que era gent que es va estar formant anys i anys i anys i va viure en una situació absolutament integrada, normalitzada i tal, fins que van decidir que havia arribat el dia X i van agafar uns avions i es van saber pilotar, etc. O sigui, de tot. Llavors, davant d'això... I que, clar, que ens afecta quan ens toca a nosaltres a la banda occidental o quan som blancs, però que on també ho pateixen és a altres països, diguem, on la religió musulmana és imperant, no? Llavors, clar, lluitar contra això, i que és molt fàcil quan la predisposició és aquesta, de que estàs fent el bé, no?
Jo, comentant això que deies de les escenes que es van viure al màgic de Badalona...
Des del 15 estem a nivell 4.
Des del 15, imagina't, gairebé una dècada, eh?
Amb això, que, bueno, que òbviament vol dir que estem acostumats i que estem una mica en l'expectativa, no? És cert que es relaxa, no? La gent, hi ha un moment que quan ja fa temps que no passa res, doncs la gent, per sort, s'adapta a la normalitat i viu amb tranquil·litat, etc. Però quan passa algun succés d'aquests, doncs es torna, i òbviament si hi ha avís i tal, doncs es torna molt, està molt atenta i a la mínima doncs es preocupa, no? I contrasta la situació que vam veure al màxim amb la situació, no sé si va veure els vídeos de l'atemptat que hi va haver a Rússia, no? Com la gent li costava interpretar què estava passant, no? I que, per tant, estava allà i, bueno, els anaven matant pobres com conills, no? Perquè no sabien, no hi havia aquesta alerta tan oberta, tot i que ells estan en guerra, eh? Per tant, bueno, que és difícil saber exactament en societats com obertes com la nostra i tal, doncs com ens hem de comportar i quin estat d'ànim tenim.
És que, de fet, l'estat d'ànim és important en tots els àmbits. Estem parlant de la qüestió antiterrorista, perquè, a més a més, és Setmana Santa i això té significacions, per una banda, importants per al context internacional geopolític, que sempre hi afecta de forma molt directa, i per les concentracions de persones, no? Perquè quan es produeixen aquests avisos, normalment és perquè se sap que en els pròxims dies hi haurà altes concentracions de persones. Però això vinculat també amb com Donald Tusk, bueno, les declaracions de Donald Tusk, sí, sí. No? Que ja se sumen a les declaracions de la ministra de Defensa de fa una setmana a La Vanguardia, que deia Europa no està preparada, i Donald Tusk avui, des de Polònia, bueno, avui, va fer les declaracions ahir o abans d'ahir i s'han publicat avui, dient que això, que té la impressió que Europa no acaba d'entendre bé en quina situació ens trobem, en el conflicte amb Rússia, no? I amb la qüestió prebèl·lica, per entendre.
És que hi ha un factor clau que potser no hi donem prou importància, però que és el detonant de tot això, no? Fons, que és la possibilitat de que Donald Trump torni a ser president dels Estats Units. És a dir, Trump ja ho va fer a l'anterior el seu anterior mandat, però ara d'una manera molt més evident, que ha dit, escolta, els americans no han d'anar a salvar Europa. I, per tant, Europa s'ha d'espavilar. I, clar, això ho dius, quan no tens una guerra a les portes, pues és molt evident. Però quan tens molts països que estan llindant amb la guerra i que, per tant, estan amb, que fan frontera amb Rússia i en tota aquesta situació, quan et surt doncs, el cap de l'OTAN, no? I en aquest cas el president dels Estats Units, que et diu no gastarem més diners i que s'espavilin els europeus, és evident que canvia la situació de si, en vez de que hi hagués la possibilitat que hi hagués Donald Trump, doncs continués Biden o que no hi hagués aquest risc, no? Jo crec que aquest és un factor bastant important per entendre les declaracions dels líders europeus. Eh?
És que en termes polítics hem de tenir també en ment, tot i que la majoria de gent doncs, no ho té assenyalat al calendari, però hi ha també unes eleccions europees el 9 de juny, i és veritat que estem veient cada vegada més líders europeus, i ho hem vist també aquí a Margarita Robles, amb el govern espanyol, a l'entrevista que va fer a La Vanguardia, que estan com preparant l'opinió pública per justificar una major inversió en rearmament, no? També tenim present que s'han hagut de prorrogar pressupostos, si s'haguessin aprovat nous pressupostos, haguessin estat expansius, no ho seran, s'hauran de fer modificacions pressupostàries, quan es facin els pressupostos del 2025 seran uns pressupostos que ja no seran expansius, i per tant s'està buscant, si més no, des dels dirigents polítics, que l'opinió pública avali una major inversió en rearmament. Això per una banda, i després per la qüestió, ho dic perquè també ho separaria una cosa de l'altra, aquest clima, no?, que des de la política ens estan dient que no som prou conscients que estem en un escenari prebèl·lic, els llops solitaris o el risc d'atemptat, que estem en alerta 4, que en efecte estem des del 2015, que va ser just quan es va reformar els delictes de terrorisme aquí a l'Estat espanyol. De fet, quan es va reformar aquest delicte de terrorisme amb l'aval de PP i PSOE, va ser justament perquè necessitaven, deien, més eines legals per poder lluitar contra els llops solitaris. És veritat que aquí també es van fer altres reformes que hem vist que han servit per acusar de terrorisme en altres causes, com la de Tsunami Democràtic, no? Però en tot cas sí que és veritat també que des de l'any 2017, a nivell policial, han anat treballant en crear plans per, sobretot, intentar prevenir la radicalització. És altament complex, quan parles amb els experts en seguretat, prevenir, no?, que hi hagi una persona que des del seu domicili consumeixi X tipus d'informació, que es radicalitza. Allà també hi ha un substrat socioeconòmic que els porta en aquesta situació, i per tant és molt difícil. Però s'ha anat avançant i s'ha anat treballant en programes concrets per preveure, justament, per fer prevenció d'aquests riscos. Continua, però, faltant encara més prevenció en barris, més prevenció en escoles, més... s'està treballant, però falta una coordinació, sempre ho diuen, penso en el Jofre Montoto, no?, que sempre explica que falta molta coordinació entre cossos policials i àmbits socials, escoles, àmbit educatiu, àmbit municipal, i per tant hi ha molta feina a fer, però el risc zero no existirà mai.
Iba.
No existirà mai. El que passa és que jo ara estava pensant en la notícia, que era la notícia estrella de la setmana passada, que era aquella decisió del jutge Pedraz de suspendre Telegram. Sí. Que en el fons va enllaçat a tot això, perquè la denúncia d'origen era per la pirateria amb continguts audiovisuals, però també s'estava queixant de que Telegram és una xarxa que permet la transmissió de missatges entre organitzacions il·legals, perquè és impenetrable per les forces policials, perquè no se sotmet a la legislació espanyola. I això és un exemple de quelcom que hem vist en els últims anys i que jo crec que no estem gens preparats, que és que el fet que el món online ha permès la globalització de tots els espais foscos de la societat, de tots aquells espais que estaven fora de la llei i que fins fa unes dècades eren territorialment limitats, i ara són tot el món, perquè el món online ho permet. I com no som capaços de tenir una governança global que d'alguna manera limiti aquests espais foscos. I jo crec que això és probablement el millor avantatge, des de moviments terroristes a organitzacions il·legals de tràfic d'armes, que també veiem que estan proliferant Europa com no havia passat mai, per exemple, o qualsevol altre tipus d'organització il·legal que impacten molt directament en com havíem conegut nosaltres la seguretat i com l'hem de redefinir.
7 minuts i les 10. Ah, Carles,
sí, ja.
Perdona.
Bé, algun comentari, no? Clar, el polonès, no? L'ex...
Donald Tusk, sí.
El Donald Tusk, quan... Clar, l'efecte frontera també té un pes molt important, no? Perquè no és el mateix, no és el mateix estar a Polònia que estar a Espanya.
De fet, ho diu, que la conversa que va mantenir amb Pedro Sánchez li va demanar, ell que era, havia estat president del Consell Europeu,
que baixés el volum,
que no parlés tant de guerra, que la gent no ho acaba d'entendre, perquè és una cosa, un concepte que a Espanya pues no es veu, diu, bueno, pues aquí sí que es veu clarament.
Si li preguntem a la primera ministra d'Estònia, que està amb un ordre de cerca i captura per Rússia, doncs segurament té un concepte diferent que el que es pot tenir des d'aquí, no?
Diu, quan cauen bombes a Lviv, que és a la frontera oest, diu, nosaltres la sentim, vull dir, sentim les explosions.
Clar. I una altra cosa, no? Respecte a com s'amplia, no? la quantitat o la diversitat de personal disposat a atemptar, no? D'això que dèiem, no? El que ho fa per anar al cel, el que ho fa per una causa més o menys religiosa, i el que ho fa per quatre duros, perquè teòricament aquests no? Els que es van agafar per l'atemptat de Rússia van declarar, és veritat que declarar amb una cara com, diguem, tota blava després d'haver estat interrogats d'una manera eficient, entre cometes, ja se m'entén la ironia, van dir que 5.000 euros. Llavors, clar, davant de tot aquest espectre de possibilitats, les forces de seguretat, diguem-ho, tenen complicat. Perquè, clar, si per 5.000 euros per cap vol dir que em van agafar 4, i potser, no sé si van acabar siguent 8 o 10, però si una organització terrorista, doncs, ajuntar 30, 40, 50.000 euros, doncs, clar, no és cap cosa de l'altre món, no? Yes. I són capaços de fer això, i fer el que van fer, i, clar, espais on no cal que hi hagi un esdeveniment important per trobar espais al món on hi hagi grans acumulacions de persones. No cal, vull dir, aquí les Rambles no passava res aquell dia. No era un dia especial.
Com dius, Iva?
No, dic que la Sagrada Família, ara estàvem comentant la febre selfie a la Sagrada Família, doncs això és un objectiu estupendo.
Sí, sí.
Ja es va produir, de fet, després de l'atemptat del 2017, recordo un avís important al voltant de la Sagrada Família.
Va estar una hora o dues hores.
Sí, perquè diu això, sí, diu Piccadilly Circus a Londres, diu, no sé, la Fontana de Trevi a Roma, diu, no sé, podríem dir-ne ara, una relació de 500 llocs ràpid, del món on...
De fet, la Sagrada Família, això encara no sabrà més, però jo crec que hi ha un equip de Mossos permanentment.
Sí, però siguent honestos, això no et capacita per evitar res.
Perquè... No, però ja t'està dient doncs, que és un lloc que constantment no és una cosa puntual, sinó que...
Crec que una de les coses més complexes a gestionar a curt termini, sabent que tenim eleccions, primer catalanes i després europees, és com es gestiona aquesta por que inevitablement es genera, no?, quan es parla de l'alerta terrorista. I ho dic perquè els responsables polítics, valgui la redundància, han d'actuar amb responsabilitat i saber, no?, que jihadisme i islamofòbia s'acaben retroalimentant. I per tant s'ha d'anar molt en compte amb les propostes que es fan, amb els discursos que es fan, perquè al final qui acaba... qui acaba capitalitzant aquesta por és justament l'extrema dreta, que és un dels grans canvis que ens podem trobar a les properes eleccions europees, no? Que hi hagi una nova majoria de dreta, extrema dreta, que fins ara ha estat inaudita. Crec que això també explica el per què els partits tradicionals, no? Partit Socialista, veurem discursos cada vegada més a favor, no? d'aquest rearmament, no perquè no existeixi un risc, o sigui, jo això no ho nego i em declaro, de fet, incapaç de llegir quin grau de risc està disposat a assumir Putin o no ho sé, però sí que és veritat que té també a veure aquest discurs amb el fet d'intentar confrontar el discurs de l'extrema dreta. Si això serveix per alimentar-la més o no, ho veurem amb els resultats sobre la taula, però en tot cas crec que és exigible a les forces polítiques que concorren en aquestes eleccions responsabilitat per no atiar discursos racistes que ja estan en boca dels partits d'extrema dreta.
Un exemple clar és ara l'organització dels Jocs Olímpics a París, ja conflueixen allà, del neguit per la seguretat, no. Més un discurs que està aflorant, no?, de, respecte al tema de qui representa, no?, qui cantarà, no?, perquè resulta que és una noia de Mali, que realment no és francesa, però sí que ho és, però que no canta en francès, però que, i després que sí el món àrab, que, o sigui, tot el poti-poti aquest de la seguretat, més el qui és, més qui no és, doncs això, ara París té un problema greu.
Als Jocs Olímpics.
Sí, sí. Bueno, és que en el fons el gran tema de les societats occidentals és aquest, és a dir, com combines la llibertat, els drets, etc, amb una certa perspectiva de seguretat.
A més, el món veurà un París, veurà un París que nosaltres, per nosaltres és una cosa absolutament impensable, però veurà un París ple d'exèrcit.
Mm-hmm. Bueno, de fet, a França és dels llocs que
tu vas als aeroports i hi ha l'exèrcit.
Bueno, per nosaltres és el Bataclan, clar. Sí. A partir del Bataclan, jo recordo,
per nosaltres és una imatge impensable.
Sí, sí, aquí sí.
Aterrar al Prat i veure l'exèrcit,
no? Allà era arma llarga i exèrcit patrullant.
I això en altres països, a Itàlia mateix, jo ara hi vaig anar fa poc, doncs hi ha l'exèrcit patrullant a l'aeroport, no? I dius, ostres, això a nosaltres ens sembla algú d'un altre...
Però que el món miri una ciutat i vegi, o sigui, hi ha diversitat de perspectives, eh? I no tothom entén igual l'exèrcit patrullant.
No.
No tothom l'entén igual, eh? Hi ha països que no els hi afecta, però que el món estigui mirant a una ciutat i vegi aquesta ciutat com patrulla l'exèrcit, la imatge que trasllada aquesta ciutat no és la mateixa a tot arreu, eh? Hi ha molts llocs que la imatge que traslladas és una imatge complicada.
Clar, és, bueno, és que planteja...